Pol Morillas, bon dia. La pandèmia del coronavirus ha impactat en una Europa que, de fet, en l'última dècada ja ha afrontat una crisi financera, una anomenada crisi de refugiats, el Brexit, l'ascens de l'euroscepticisme populista. Podríem dir que són massa fronts oberts?
El que passa és que el que ha canviat molt és la manera de fer política durant les última dècada i els últims anys. És a dir, s'han accelerat molt els temps, s'han accelerat molt les crisis i l'impacte d'aquestes crisis, precisament per la societat en què vivim, absolutament interconnectada i globalitzada. I, per tant, això fa que esperem de les estructures de govern rapidesa a l'hora de fer front a aquestes crisis. Què passa? Que la Unió Europea, precisament, caracteritza per ser un model polític en construcció constant. És a dir, no és un model polític acabat i no és un model polític al qual li puguem reclamar la mateixa capacitat de resposta i responsabilitat que podem reclamar a models polítics molt més acabats, com són els Estats-nació, amb competències molt més establertes i de molt més llarg recorregut. El que és esperable és que dintre d'aquesta fase de constant evolució pugui anar millorant la manera com aborda les crisis i que, per tant, es pugui anar dotant de majors competències i d'actuant més d'acord amb el que esperem que faci. I aquí és on hem fallat amb les últimes crisis, és a dir, des de la de l'euro, passant per refugiats, passant pel Brexit i ara amb el coronavirus, el que veiem és que cap d'aquestes crisis ha portat realment a un repensament de fons i a una capacitat de reformar allò que està a mig construir i d'avançar en aquest sistema d'integració. Perquè el que està predominant a dia d'avui és sobretot una lògica de que els estats intenten, més que pensar en allò que conjuntament poden construir i, per tant, una agenda política compartida, estan en una lògica de replegament nacional en la qual entenen la cooperació en el marc europeu també en base a rèdits nacionals. I per això ens encallem en la voluntat de reforma o en la possibilitat de reforma que aquestes crisis ens posen sobre la taula.
Però no sembla que aquesta lògica de replegament nacional hagi d'anar a menys, al contrari, i més després que el coronavirus ha obligat a transigir en principis bàsics de la Unió Europea, com és ara l'obertura de fronteres.
Si ho veiem en la lògica immediata, això és el que transcendeix i això és el que veiem. Però si veiem en el mig o llarg plaç quines són les prioritats, per exemple, que s'ha marcat aquesta legislatura que vam començar el 2019 i que, per tant, amb una nova comissió havia de posar en marxa tota una agenda que era ambiciosa a nivell polític, les perspectives a llarg plaç i la necessitat de fer front a qüestions com la crisi climàtica, a qüestions com una economia verda, a una Europa més geopolítica, a una agenda digital a nivell europeu. És a dir, totes aquestes qüestions ens fan pensar que precisament és en el marc europeu on hem d'avançar. Per tant, el que tenim és sobretot una gran desincronia entre el que és la reacció a curt plaç en aquestes crisis i el replegament nacional aquest que ressorgeix cada cop que hi ha una crisi versus els reptes que, si res ens mostra aquesta crisi del coronavirus, és que precisament continuen només podent ser abarcables a nivell, en primer lloc, de cooperació global, de cooperació internacional, però en el cas europeu, de cooperació en el marc supranacional, en el marc europeu. I allà estan les fites i allà estan els objectius. La qüestió és com passem d'aquesta desincronia entre el pla immediat amb una visió més constructiva en el mig i en el llarg plaç.
L'impacte del coronavirus ha evidenciat un cop més la fractura nord-sud, amb la negativa dels països del nord a assumir les demandes dels països més afectats, els del sud, no?
El que està clar és que hi ha visions molt contraposades en l'ideal sobre com, per exemple, es tracta de sortir de la crisi econòmica que generarà el coronavirus. I aquí és on tenim les visions contraposades entre una mutualització del deute, no?, per part del sud, que és la visió més tradicional, i una total demanda de condicionalitat en qualsevol pla de reconstrucció per part dels països del nord, per part dels països creditors. El que passa és que, si ens donem compte, cap d'aquestes dues visions s'han materialitzat d'acord amb els principis allò inamovibles en el que sembla que estan al sud i al nord. Per tant, el que això demostra és que el que s'acaba gestant és sempre una política que estigui a mig camí entre les posicions més extremes. I això sí que és construcció europea tradicionalment. El repte és si aquest mig camí que s'ha construït en forma de l'acord del Consell Europeu, en el qual hi ha un pla de reconstrucció ambiciós, tindrà necessàriament una part que sigui basada en la solidaritat, basada en les transferències i no només en adquirir molt deute per part dels estats i en part de cadascú es responsabilitzi de lo seu i que generi més asimetries de les que ja existeixen entre el nord i el sud.
I què ha passat amb l'eix oest-est?
El problema amb la bretxa entre est i oest és que, sobretot, en base a la política de països com Hongria, Polònia, s'està convertint en una bretxa sobre els pilars fonamentals de l'estat de dret. I això és el que no pot succeir. És a dir, la bretxa est-oest ha de tenir un punt de trobada que la Unió Europea ha de defensar, sigui com sigui. Si fem que la bretxa est-oest signifiqui que hi ha alguns que estan a favor d'aquests principis i alguns que no ho estan, això és bàsicament el final de la Unió Europea, perquè el final dels principis de la Unió Europea, i això és el que, per tant, no pot succeir.
El coronavirus també ha posat sobre la taula el debat entre autoritarisme i democràcia com a millor fórmula política o no per fer front a emergències com una pandèmia. És un debat real, sobretot en el cas europeu?
Jo el que sempre he dit és que té menys a veure amb el règim polític i més a veure amb l'eficàcia de les mesures, perquè si mirem autoritarismes, com el cas de la Xina, la seva gestió de la pandèmia és, en primera instància, absolutament nefasta. És a dir, precisament intenta amagar l'existència d'aquesta malaltia, la transmissió humà a humà, i, per tant, intenta silenciar també les veus internes que estan denunciant que aquí hi ha un risc de salut nacional, en el cas xinès, i que es convertiria en un risc global. Per tant, els autoritarismes no són més eficaços, precisament tenen moltes dificultats per fer front a la dissidència interna, per fer front a la investigació, perquè tendeixen a callar les veus que són contràries a la política que marca l'autoritat del país. Tampoc podem dir que totes les democràcies hagin actuat perfectament, perquè precisament hem vist les conseqüències que té als Estats Units ara mateix, a dia d'avui, la pandèmia, les conseqüències que està tenint i que ha tingut a Itàlia i les conseqüències que està tenint el Regne Unit, que ja té, diguem, la major nombre de morts a nivell europeu. Per tant, no és tant el règim polític el que ens portarà a entendre quin règim polític respon millor en aquestes circumstàncies. El que ens portarà a entendre-ho millor és quines mesures eficaces es poden posar en marxa per, primer, contenir l'expansió de la pandèmia i després avançar cap a la cura o avançar cap a la vacuna o avançar cap a aquells sistemes que ens permetin establir la normalitat un altre cop.
Molts especulen sobre com serà el món post-Covid i com es tornaran a reordenar les relacions entre les grans potències mundials, sobretot les dues en disputa, els Estats Units i la Xina. Però quin serà el rol de la Unió Europea? Com serà aquest nou món?
El coronavirus el que posa sobre la taula és un reforçament de tendències del sistema internacional ja existents, és a dir, la globalització fa molt de temps que està entre nosaltres i, per tant, això, una pandèmia global és un dels efectes també que té la globalització. També el confrontament creixent entre potències internacionals com Estats Units i Xina en un àmbit internacional molt multipolar també fa molt de temps que està entre nosaltres i, per tant, el coronavirus reforça o en tot cas consolida algunes d'aquestes tendències ja preexistents. La qüestió és quins mecanismes establim a nivell internacional i també europeu per frenar les externalitats d'aquells elements del sistema que no funcionaven. És a dir, si no té sentit que els països depenguin el 100% de les importacions de cert material mèdic o medicines o de més que es produeixen a altres racons del món perquè les cadenes de valor es poden tallar en un moment tan crucial com el del coronavirus, potser això portarà a una necessitat de reforçar l'autonomia, en aquest cas europea, amb provisió de certs béns que no poden dependre d'aquestes cadenes globals de valor. I el mateix podríem dir en l'àmbit econòmic, podríem dir en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, ho podríem dir en l'àmbit digital i de regulació de les grans companyies digitals. És a dir, totes aquestes qüestions són millores del sistema, de les externalitats negatives del sistema i no necessàriament una creació d'un sistema absolutament nou.
Pol Morillas, director del CIDOB. Adeu, bon dia.
Adeu, fins aviat. Adeu.